Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM.
Ara mateix passen 6 minuts de les 11 del matí. Aquesta música ens indica que obrim la secció de cinema. En aquest cas ja tenim a punt el Marc Compte per parlar-nos d'estrenes d'aquesta setmana. Bon dia, Marc.
Bon dia, Laia.
Si et sembla, abans fem un apunt del Mos Festival, que acaba aquest cap de setmana. És una desena edició que ve prorrogada des del mes de novembre, però que finalment s'ha fet i s'ha dut a terme del 3 fins al 13 de juny, en aquest cas aquest diumenge. Avui, per exemple, doncs, hi ha una projecció al Kubrick a les 8 del vespre a La vida de los demás. També doncs, hi ha projeccions als cellers, a l'Auditori de Vinceum, hi ha tastos al Vinceum, també hi ha el Mini Most, el Kubrick, el diumenge. Però destacaria jo que a les 7 del vespre a l'Auditori Municipal de Vilafranca hi ha la gala de Cluenda, precisament, d'aquest Mos Festival, una gala de Cluenda que premiarà les diferents categories que s'han presentat en les diferents categories del Mos, des de collita, brut, les seccions competitives, i a més es donarà el Premi Honorífic Mos 2021 a Pere Portavella, que és un dels clàssics del cinema català i que a més serà present en aquest Mos, és a dir, no entrarà per videoconferència, sinó que hi haurà Pere Portavella diumenge a Vilafranca. I la gala clourà amb la presentació i la projecció del Ventre del Mar, darrera pel·lícula d'Agustí Villaronga. N'escoltem el tràiler i en parlem.
Primer de tot, és el meu nom. Sabinyí. Després venen els ulls d'aquells que ens van abandonar. Tercer, un pensament. Quart, la nit que s'acosta. Cinquè, aquells cossos destrossats. Sisè, la gana. Setè, l'horror. Vuitè, fantasma. Nové, deu. Un home que em mira i no em mata.
En aquest cas, doncs, es projectarà, es va projectar, de fet, en el marc del Festival de Màlaga, que s'està fent aquests dies, i també el Festival Most arriba diumenge, també amb la presència de l'Agustí Villaronga, que serà també a l'Auditori Municipal de Vilafranca presentant aquesta pel·lícula. És una pel·lícula que està protagonitzada, en aquest cas, per Roger Casamajor, que és un clàssic, seria com una mena de Chico Almodóvar, però no de l'Almodóvar, sinó de l'Agustí Villaronga, i Òscar Capoia. Bàsicament està basada en fets reals i l'escriptor italià Alessandro Baricco narra aquests fets en la novel·la Oceano Mare, concentrats en el capítol titulat El ventre del mar. Ens hem de situar al juny del 1816, la fregata Allianz de la Marina Francesa embarranca en un banc de sorra davant les costes del Senegal. En resultar inútils els intents d'alliberar el casc, no queda més remei que abandonar la nau. Com que els bots disponibles no són suficients, això ens sonarà de Titanic també, per acollir a tots els tripulants, es construeix un rai d'uns 12 metres i mig de llarg i 6 d'ample, i en aquella embarcació precària obliguen a pujar-hi 147 homes, soldats, mariners i algun passatger i uns pocs oficials. El pla d'evacuació de la nau preveu que els bots disponibles el remolquin fins a la vora. I tot i això, el pànic i la confusió s'apoderen d'un comboi que intenta arribar a la costa. Pel·lícula, aquest, El ventre del mar, que podrem veure, doncs, en aquest cas, aquest diumenge, a partir de les 7 de la tarda, després de la gala de Cluenda del Most Festival. I fet aquest apunt del Most, ara sí, entrem en estrenes d'aquesta setmana, Marc, que n'hi ha, cada cop podríem dir que n'hi ha poquetes, també m'imagino que l'època de l'any a vegades no propicia, no?, a les sales de cinema, i també venim d'un any complicat, eh?
Sí, no acaba d'acompanyar, així que vam recuperar-ho a partir que es van obrint una mica més totes les fronteres aquestes de tancaments i etcètera, i ara pues, recuperem una mica la normalitat, tot i que aquesta setmana és una miqueta fluixeta. Comencem, doncs, amb La caça del caracol.
¿Te puedo preguntar por qué llamaste a este pueblo?
Vi el anuncio y llamé. Mi plan es estar entre solo y solísimo.
Pues entonces te va a encantar Quintanar.
¿Qué tal te va con la escritura? ¿Encuentras inspiración en Quintanar?
Tengo derecho a estar en crisis.
La gente dice que somos como un pueblo fantasma que ni siquiera existe.
Mucha gente dice que somos un pueblo fantasma.
¿Qué se le ofrece?
¿Qué es lo típico?
Lo típico, cuando uno llega a nuevo un sitio, es presentarse.
Ándese con ojo.
Aquí sus gentes son muy buenas, pero también muy asustadizas.
Raros sí que son.
Usted es el visitante, ¿verdad?
¿Cómo lo sabe?
Porque usted no tiene pinta de tener amigos en Tintanar.
¿Qué ha ocurrido?
Lo han matado.
Habrá sido un lobo.
¿Hay lobos aquí?
Si los ve y los oye, será porque existen, ¿no le parece?
Voy a quedarme para hablar con toda la gente que conocía a la niña.
A ver quién ha podido matar a la niña de la justa.
¿A usted no se le ocurre nadie?
Ustedes, los de la ciudad, se creen invencibles, pero luego son los primeros en caer.
Si hay alguien que tenga que decir algo, ¡que lo diga!
Estás escribiendo un libro sobre el pueblo. Y está todo lleno de mentiras.
Creo que deberías irte.
¿Quién de ahí? ¡Que se vaya!
Bienvenido a Quintanar.
¡Nada que salga de este bosque va a conseguir asustarme!
¡Nada!
Muerto el perro, se acabó la rabia.
Bé, doncs, thriller i thriller psicològic, no? Aquesta Casa del Caracol, Marc.
Sí, succeeix a un poble de la muntanya, de la serralada de Màlaga, que deu ser un típic poble molt emblemàtic, molt bonic a primera vista, on un escriptor decideix passar l'estiu a inspirar-se en la seva pròxima novel·la, a intentar absorbir la història del poble, a conèixer els personatges que estan al poble, una mica, aviam, assaborir aquest ambient, no? Ell espera trobar tranquil·litat i inspiració, però és totalment el contrari. Allà primer coneix la Berta, una dona per la qual sent una atracció instantània, així com alguns personatges peculiars sobre els que comença a escriure i investigar. Aquí, on comença a investigar, és el punt que troba que hi ha com una mitologia darrere, una llegenda sobre el llop. Els personatges de cop comencen a fer preguntes sobre ets un foraster, què fas aquí, preguntes incòmodes. El tràiler, la música hi acompanya molt, no? Però més o menys el ritme serà aquest d'intriga, però també thriller incòmode. Hi ha, per exemple, una mica les crítiques d'alguns diaris, que és deliris d'un escriptor extraviat, una incompetent intriga rural, el llop ve però no arriba, un secret i una mentira, mandida. És una mica... Serà una pertorbadora llegenda oculta que esperem que els companys de Javier Rey, Paz Vega, Fernando Tejero, Pedro Casablanca, o sigui, és un bon repartiment, posin aquesta pel·lícula a la seva alçada.
Doncs ja tenim aquesta primera estrena, La Casa del Caracol, en aquest cas Factoria Espanya, podríem dir. I seguim, en aquest cas, a més pel·lícules. Segona pel·lícula d'estrena.
En un lugar salvaje.
Idi, ¿cómo te encuentras ahora mismo? ¿Qué sientes? Siento que me cuesta mucho estar con gente, porque solo quieren que me recupere. Así que no te ves capaz de compartir lo que sientes con los demás.
Es una zona bonita, ¿verdad? Reservas indias. No es buena idea estar aquí sin un vehículo.
Estaré bien.
¿Dijo que su familia era de la ciudad?
¿Cómo me encontraste?
Te cruzaste en mi camino.
Cualquiera se preguntaría cómo alguien como tú ha acabado en este lugar. No estoy huyendo de nadie. No me escondo. Estoy aquí porque lo he elegido.
Si te parece bien, te enseñaré a poner trampas. Y en otoño, a cazar. Después no volverás a verme.
Podemos acordar que no traerás ninguna noticia del exterior.
¿Y si llegaran los alienígenas?
¿Tienes familia?
Mi mujer y mi hija murieron en un accidente de coche. ¿Nunca te sientes sola aquí?
Me sentiría más sola allí que aquí.
Mi sobrina ha dibujado esto para mi amiga la ermitaña que vive en las montañas. ¿Quieres hablarme de tu familia? ¿Has pensado en cómo quieres que sea tu vida ahora?
En un lugar salvaje, què podem dir d'aquesta pel·lícula, Marc?
Doncs, realment, és una mica una sorpresa veure el tràiler, perquè una pel·lícula molt reflexiva, que pot ser molt interessant de veure, perquè és una història d'una noia que, després d'uns esdeveniments inesperats, perd l'habilitat de connectar amb el món i la gent que l'ha envoltat tota la seva vida. És una mirada també que observa molts casos de gent que de cop es tanquen en ells mateixos i els treu a la llum, no? L'Eddie és la Robin Wright, que també és la directora. És coneguda l'actriu per ser una de les protagonistes de House of Cards, una sèrie brillant sobre la Casa Blanca. I bé, aquí l'Eddie doncs, perd l'habilitat de connectar amb el món, no? I fastiguejada la seva vida, decideix retirar-se a les muntanyes de la zona dels Estats Units amb poc més que una mica de menjar i roba per passar la temporada. Els paisatges són preciosos. Realment, al principi del tràiler em recordo una mica la fotografia de Nomadland, però una mica diferent, no?, així del nord. I bé, el paisatge és molt bonic, però l'hivern és molt dur allà a la zona de la muntanya i li costa molt ajustar-se a la seva nova vida, fins que es troba a punt de morir, quasi congelada, i la salva un caçador local que, com escoltàvem al tràiler, li diu una mica els tips, allò, els punts de sobreviure, li ensenyarà a caçar, una mica a adaptar-se a aquesta nova vida.
Aquest nou entorn, no? En aquest cas ja tenim dues propostes, una d'espanyola, l'altra de nord-americana. Anem cap a la tercera, que quina és?
Solo una vez.
¿Por qué estás aquí?
Dígamelo usted. Antes de empezar, ¿me podría explicar en qué consiste la terapia?
¿Estás familiarizado con la falta de control?
¿La falta de control?
Eva y tú habláis de lo que pasó. ¿Te arrepientes?
Él tenía un motivo para hacer lo que hizo.
Si fue un accidente, ¿por qué tienes tanto miedo? ¿Qué vas a hacer con este miedo?
Ya se habrá dado cuenta que mi mujer y yo no tenemos el perfil de la gente que viene aquí.
Si has investigado, sabrás que no hay un perfil concreto. Hicieras lo que hicieras, la violencia nunca está justificada.
Si yo cogiese este vaso, por ejemplo, y se lo tirara a la cara, ¿qué haría usted?
¿Dónde está mi mujer?
¿Por qué no me dices realmente lo que pasó?
Me están juzgando desde que entré por la puerta.
Yo no puedo hacer como que esto no ha pasado, pero yo no me quiero separar.
Llegaremos donde tú quieras llegar, Pablo.
Claro, claro, sí. Lo importante soy yo, ¿no?
Bé, doncs, tornem en aquest cas en una pel·lícula espanyola, Solo una vez, protagonitzada per una gran Ariadna Gil, no?, que està dins el repertori.
Sí, trobem la Laura, que és la psicòloga del Servei d'Atenció a les Dones que pateixen violència de gènere, que el tràiler costa veure perquè surt molt poc en uns petits frames, que és una psicòloga que està assetjada pel marit d'una de les seves pacients durant unes setmanes. Aquest fet queda molt en segon pla al tràiler, ja que en aquesta situació està tractant una parella que mai ha posat els peus en un centre d'aquest tipus, que són l'Eva i el Pau, que per un seguit de malentesos ell ha rebut una denúncia, però afirma amb contundència no ser un maltractador. El tràiler, que és breu, dona una pinzellada de com serà la pel·lícula i deixa'm el dubte de si hi ha hagut maltractament o no, com ha passat, per quins motius. No s'acaba d'entendre molt bé, sí que posa, per exemple, una mica de... el punt sobre la taula. Per exemple, el noi diu, no sóc el tipus de persona que passa per aquests centres. La psicòloga li respon, és que no hi ha un tipus exacte de maltractament. I bàsicament la pel·lícula és això, poca varietat de plans, poques localitzacions, sinó que és en un centre de psicòleg de servei d'atenció a la violència de gènere, i bàsicament aquí gira la pel·lícula.
Bé, doncs ja tenim aquestes tres propostes, dues propostes en aquest cas de cinema espanyol i una de nord-americana. A banda, recordem el que us explicàvem, estrena en el marc del Festival Bosch d'aquest Ventre del Mar d'Agustí Villaronga, i recuperem en aquest cas una cosa que ens agrada molt fer en aquesta secció, Marc, que és recuperar pel·lis clàssiques, d'aquestes que jo crec que la gent cada setmana es pot anar fent una llisteta en plan... Si t'agrada el cine, tres punts suspensius, has d'haver vist aquestes pel·lícules, no?
Sí, unes recomanacions, sí.
Exacte. I avui ens en portes dues, per tant, estem d'enhorabona i estem molt contents. Dues molt diferents.
Sí, totalment diferents. Ara començarem amb Origen.
Hay algo que deberías saber de mí. Estoy especializado en un tipo de seguridad muy específico. En la seguridad del subconsciente.
Está hablando de sueños.
El señor Cobb tiene una oferta de trabajo de la que le gustaría hablarle.
Son unas prácticas.
No exactamente. Creamos el mundo del sueño. Introducimos al sujeto en ese sueño. Y este lo llena con sus secretos.
Y usted irrumpe y los roba.
Bien, no es estrictamente legal. Se llama Origen. Estoy listo. Creo que ya sé cómo volver a casa. Y este último trabajo es la clave. Los sueños nos parecen reales mientras los tenemos. Solo cuando nos despertamos nos damos cuenta de que algo no cuadra.
¡Era responsabilidad tuya! ¡No estamos preparados para esto! ¡El sueño se viene abajo!
Lo tengo controlado. Sinceramente, eso espero.
Aquesta veu del doblador de Leonardo DiCaprio, que tant ens agrada, també. Perquè aquesta pel·lícula està protagonitzada per Leonardo DiCaprio i és de l'any 2010, no? Origen.
Sí, té un repartiment de luxe, perquè tens el Joseph Gordon-Levitt, la Marion Cotillard, el Cillian Murphy, el Tom Hardy, l'Eliot Page, que ara es va canviar el nom, el Ken Watanabe... Bueno, o sigui, realment és un repartiment per una pel·lícula brillant del director Christopher Nolan, de pel·lícules com del Batman, també ara Tenet, és un director brillant, i amb aquesta pel·lícula, doncs, ara ho comentàvem fora micros, 8 nominacions als Oscars, 4 premis, sobretot en efectes especials, perquè és una pel·lícula que juga molt amb el subconscient, és el Dom Cop, el DiCaprio, és un extractor dels somnis, es capbussa els teus somnis i intenta treure allà els records per vendre'ls amb un gran benefici. És una feina de molt de risc i hi ha molts governs que no el deixen entrar al seu país, inclús no pot tornar al seu país d'origen amb els seus fills. I bàsicament aquí la pel·lícula és el seu últim encàrrec per intentar a tornar al país d'on està la seva esposa difunta, que és la Marion Cotillard, i els seus nens petits.
Una pel·lícula molt interessant, ara t'ho deia, jo he de confessar que no l'he vista, però me l'apunto per veure-la aquest cap de setmana. Per què la recomanaries o per què diries, mira, l'has de veure sí o sí?
perquè és una pel·lícula que no acostuma a fer-se, és molt diferent el tema que és en qüestió i que pot sorprendre molt.
Perfecte. I en aquest cas, segon clàssic completament diferent, però pel·lícula supermitiquíssima, aquesta sí que l'he vista, eh?
Forrest Gump.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón?
Gracias.
Es curioso lo que uno puede recordar.
Eres igual que todos los demás. No, eres diferente.
Su hijo es diferente.
¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías.
Yo soy Jenny.
Y yo Forrest Gump.
Era mi muy mejor amiga. Mi única amiga. Desde aquel día ya no nos separamos. Éramos como uña y carne.
¡Corre, Forrest!
¡Hey, idiota!
¡Corre!
No lo creerá, pero es verdad. Cuando corro soy como el viento.
¿Quién diablos es ese?
Es Forrest Gump, entrenador. Un tonto del pueblo.
Nunca pensé que eso me llevara a ningún lado.
Hasta me pusieron en eso que llaman la selección americana. Donde llegas a conocer al presidente de los Estados Unidos.
Enhorabuena, ¿qué siente al estar en la selección?
Que tengo que hacer pis.
Creo que ha dicho que tiene que hacer pis.
Quizá fuera cosa mía, pero esa época en la universidad fue muy confusa.
¿Has estado alguna vez con una chica?
Siempre me siento con ellas en clase de economía doméstica.
¿Has pensado alguna vez en tu futuro?
¡Cam! ¿Cuál es tu único propósito en el ejército?
¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento!
Que bonic, quins records, que maca aquesta pel·lícula del 1994, Forrest Gump, amb un Tom Hanks, que jo crec que és el paper de la seva vida. Jo sempre que penso en Tom Hanks penso en el Forrest, no?
És que allà ho borda, o sigui, és una pel·lícula brillant. El Forrest, que és un nen, bueno, és una persona amb el coeficient intel·lectual d'un nen, perdó, realment és increïble la seva història, és molt divertida, li agafes molt de carinyo, perquè tot el que fa, ell no sap ni que ho fa, ni com ho fa, però ho fa bé, ho fa al seu estil, i va fent amics i enemics, no? Però és molt peculiar, perquè té un mil històries, se'n va a Vietnam, etc, juga al rugby, al futbol americà, i s'ho passa bé, bàsicament.
I precisament protagonitzada per Robin Wright, que és, en parlàvem fa també una estona, no? I a més, aquesta pel·lícula hem de dir, aquella gent que digui, oh, el Forrest, fa molt de temps que no la veig per la tele. Està a Netflix, no?, aquesta pel·lícula, i per tant
es
pot veure. L'únic que és diguem-ne, per una estona llarga, eh? Ja ho he invertit un temps, són 2 hores i 23 minuts de pel·lícula, però que passen com un llampec, eh?
No es fan gens pesades, no?
Pesada. Doncs ja ho sabeu, Forrest Gump, que la tenim disponible a Netflix, amb aquesta típica imatge de sentat ella al banc amb una capsa de bombons, que jo crec que és l'escena més entranyable també, o una de les escenes més entranyables d'aquesta pel·lícula, aquest Forrest Gump protagonitzada per Tom Hanks. Marc, moltíssimes gràcies per venir, per fer-nos aquestes recomanacions.
A tu, merci.
Que vagi molt bé. Arribarem, en aquest cas, als 2:15 amb aquesta cançó que forma part de la banda sonora de Forrest Gump. Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Las noticias.
Repassem l'actualitat penedesenca, les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Comencen les esperades obres de millora de la C31 al seu pas per Cunit. Ha costat, però finalment ja han començat les obres de millora de la C31 al seu pas per Cunit. El Departament de Territori ha anunciat l'inici dels treballs que han de suposar un canvi important en una via per la qual passen uns 20.000 vehicles al dia. Les obres havien de començar inicialment el 2017, any en què es va presentar el projecte, però s'han anat retardant. Durant aquests 4 anys hi ha hagut nombrosos atropellaments a la zona que van portar els veïns a manifestar-se fa 15 mesos. Les obres duraran un període de 6 mesos amb una inversió d'1,7 milions d'euros. L'objectiu és millorar la mobilitat i la seguretat viària en aquest tram de 3 quilòmetres per pacificar el trànsit i donar seguretat als vianants. Entre les actuacions previstes hi ha la construcció d'un carril bici de dues direccions, l'ampliació de les voreres i fer un separador de fluxos a la mitjana. També es milloraran els passos de vianants i se'n faran de nous, a més de reduir l'amplada dels carrils. Sant Sadurní inicia demà la temporada d'estiu de la piscina municipal, que es prolongarà fins al 5 de setembre. Davant el context sanitari actual i amb la necessitat de controlar els aforaments, serà imprescindible fer reserva prèvia per accedir a les instal·lacions. A més, s'establiran dues franges horàries d'accés a la piscina d'estiu, de 10 a 3 quarts de 3 de la tarda i de 1 quart de 4 a les 8 del vespre, amb una pausa per tal de poder realitzar tasques de neteja i desinfecció. A través de l'apartat de reserves del web www.sansadurni.cat/piscina es podrà reservar l'accés a la piscina d'estiu, així com a la piscina coberta i a la sala de musculació, amb una antelació màxima de 48 hores i mínima de 30 minuts. Entre les noves mesures destaca l'ús de mascareta als espais comuns, el tancament dels vestidors o el canvi de sortida, que es farà pel carrer Gelida. Penedès Verd convoca aquest diumenge al matí una jornada de neteja als pèlegs de Vilobí. Penedès Verd és un moviment de recollida de residus que té l'objectiu primordial de conscienciar de l'estat actual dels espais naturals. Després d'organitzar 4 trobades que han comptat amb una elevada participació de voluntaris per netejar indrets del Penedès, aquest diumenge fan la seva 5a trobada amb el propòsit de netejar els pèlegs de Vilobí. Serà a partir de les 9 del matí i fins la 1 del migdia. Creada per 3 joves penedesencs, Penedès Verd organitza amb periodicitat mensual aquestes accions de neteja. El dia de la recollida, els participants, amb l'ajuda de sacs de ràfia i guants de roba, fan el recorregut establert. A l'espai trobaran diferents punts per deixar tots els residus en big bags i contenidors. Aquest diumenge compten amb el suport de l'Ajuntament de Vilobí, de l'ADF de Font-rubí i del Centre Excursionista del Penedès. I acabem explicant-vos que el Casal reprèn el cicle Tribuna Casal amb una taula rodona sobre solidaritat internacionalista. El passat divendres, el Teatre Casal de Vilafranca va acollir una taula rodona dins el projecte Tribuna Casal, reprès de nou després dels mesos d'aturada per la pandèmia. L'acte comptava amb el testimoni d'activistes vilafranquins que han participat en projectes de solidaritat internacional. Eren presents 3 col·lectius i un total de 5 ponents. La taula comptava amb membres de Penedès en Palestina, Amics de Puerto Cabezas, d'Èlix Libera, i també va comptar telemàticament amb el testimoni d'Alba Ràfols, una activista d'Avinyonet que està immersa en projectes per migrades i refugiades dins la xarxa d'ocupes del barri Etxartxella a Atenes.
Penedès en xarxa. 107.0
FM. Són 2:15 de 12.
Penedès en xarxa.
I atenció, perquè avui al Penedès en xarxa fem un doble regal per a aquelles dues primeres persones que truquin fins que s'acabi el programa. Regalem un parell d'entrades, en aquest cas a la primera persona que ens truqui, per anar a la sessió del Brut d'avui a Cal Bolet a les 7 del vespre, dues entrades per la primera persona que truqui al 93 817 26 26, però a més no només regalem dues entrades a la primera persona que truqui per avui, sinó que a la segona persona que truqui li regalarem un parell d'entrades, en aquest cas també pel Brot, però pel Brot de demà, dissabte, a les 8 del vespre, al Teatre Cal Bolet. Per tant, truqueu al 93 817 26 26 per aconseguir aquestes entrades que avui us regalem. Heu de ser els primers, per tant, marqueu ja el telèfon 93 817 26 26. I després d'aquest sorteig, el que farem nosaltres és entrar de pet a la secció Com Gat i Gos. És moment ara de la secció Com Gat i Gos. En aquest cas ens acompanyen els companys i les companyes del CAT, del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics. Concretament ens acompanya cada setmana l'Anna Martínez, que és la directora veterinària tècnica d'aquest centre, no, del CAT. Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Avui, a més, no vens sola, sinó que vens acompanyada, en aquest cas, per una persona, per la Valentina Mariotti, no?
Això és una col·lega, és una veterinària especialitzada en comportament i bueno, m'agradaria que parles del tema que volem tractar avui, que és la humanització dels animals de companyia. I bueno, us la presento una miqueta.
Ah, i tant. Ella... Bon dia en primer lloc, Valentina.
Buenos días a todos, gracias por invitarme.
Vale, pues la Valentina, com us he comentat, és especialitzada en comportament canifelí, és veterinària, és etòloga. Ha fet un màster en etologia de gos i gat a la Universitat Autònoma de Barcelona, té un màster també en ciències veterinàries i de l'alimentació de la Universitat de Barcelona, ha realitzat activitats d'investigació i docència a l'Autònoma també durant 10 anys al Servei d'Etologia Clínica i ella és membre fundador de l'empresa We Can Dog Activities. Juntament amb el seu soci, l'Òscar Ibáñez Laya, treballa per millorar la relació entre humans i animals i, com ja us he dit, és veterinària i etòloga i educadora canina i felina. També imparteix formacions per professionals i assessora propietaris perquè convisquin amb els seus animals des del respecte i respectant la seva natura i necessitats. I, bueno, és una gran professional.
Moltíssimes gràcies a les dues per la presentació.
D'entrada, per introduir el tema, us hem d'explicar, no?, que hi ha molts abandonaments, com hem repetit en altres seccions, d'uns 300.000 gossos i gats durant tot l'any a l'Estat, eh?
Això mateix.
I, bàsicament, en altres programes hem parlat d'aquesta, de la manca d'esterilització, és a dir, el fet que tinguin cadellades o cries no desitjades, no? I després també els problemes de comportament són un altre dels factors i precisament per això avui hem volgut convidar, en aquest cas, a la Valentina, perquè ens parli una mica del concepte de la humanització dels animals. Què vol dir, d'entrada, Valentina, aquesta humanització dels animals?
Muy bien. Pues humanizar a un animal significa atribuirle sensaciones, sentimientos y, digamos, comportamientos típicos de los seres humanos. Muchas veces cuando hacemos esto nos olvidamos en realidad de las reales necesidades de una especie, de sus instintos. Entonces, digamos que le quitamos parte de su naturaleza animal y le atribuimos comportamientos humanos. Esto evidentemente es el concepto de humanizar. A veces puede ser positivo, pero muchas veces es negativo, por los efectos que puede procurar sobre la sensación o la percepción del animal de cómo es tratado por parte de sus cuidadores.
Bàsicament, quines conseqüències pot tenir aquesta humanització, no, dels animals, aquesta no detecció de les necessitats dels animals, sinó d'atribuir l'animal, com que jo sóc humà, deu pensar com un humà i deu pensar això. ¿No?
Efectivamente, hay efectos negativos sobre la tendencia que tenemos los seres humanos a pensar que los animales se comportan como personas. Uno de los efectos negativos es, por ejemplo, crear excesiva dependencia y apego entre el ser humano y el animal. Nosotros pensamos, o muchos propietarios piensan, que el animal no es capaz de gestionar la soledad, le otorgan muchos cuidados y mucho cariño, y esto es muy positivo, pero muchas veces se olvidan de que el animal también necesita decidir, poder ejercer el libre albedrio, poder hacer determinadas conductas, Y nosotros pretendemos que el animal esté siempre cerca de nosotros, y esto a veces provoca un exceso de apego, de dependencia. Eso lo que llamamos nosotros la ansiedad por separación, ¿no? Los tratamos como niños. Los adoptamos y le dedicamos mucho tiempo al principio, pero luego viene la vida real, la vida normal, uh-huh. Nos tenemos que marchar de casa y el animal no sabe gestionar la soledad.
Claro.
Otra de las consecuencias de humanizarlos es, por ejemplo, considerar que el animal nos traiciona o nos trata de una manera que no es la adecuada si el animal muestra agresividad o conflicto. Por ejemplo, nosotros esperamos del animal cierta gratitud o ciertos sentimientos que nosotros atribuimos a las personas, evidentemente, pero el animal no es capaz de entender que, por ejemplo, por el hecho de haberlo adoptado, nosotros tenemos especiales derechos sobre su vida. Uh-huh. Por lo tanto, muchas veces el animal espera cosas, le otorgamos determinados privilegios. ¿Se puede subir al sofá? Sí, hoy me apetece que subas al sofá, mañana no, porque vienes con las patas mojadas del suelo, y el animal se frustra porque hoy no le damos determinados privilegios, uh-huh, que ayer sí le dimos. Y, por ejemplo, cuando nosotros le permitimos determinadas cosas y el perro se frustra o muestra agresividad, nos lo tomamos como algo personal. Y esto provoca problemas de conflicto, de agresividad, incluso entre perros, y la mayoría de veces son perros, y propietarios, porque nosotros, uh-huh, pensamos que no es correcto el comportamiento y pensamos que el animal no debería de reaccionar así.
Es como una traición, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Nos sentimos traicionados, ¿no? Es porque el perro no muestra esa gratitud. Yo le he sacado de la calle, le doy de comer, le trato súper bien, y muchas veces el perro no es agresivo por ninguna razón especial, sino porque simplemente no acaba de entender determinadas pautas de comunicación. Los seres humanos a veces tenemos dificultad en entender las pautas, las señales que el animal emite, la interpretamos incorrectamente y el animal se comporta en consecuencia. Uh-huh. Otra forma de humanizar al animal, por ejemplo, pues vestirle, perfumarle, darle de comer comida humana, que esto no siempre es adecuado, fuera de algunos premios de alguna cosa, pues sería mejor utilizar una alimentación, digamos, especial para animales. Y esto hace que el perro muchas veces pretenda o exija determinadas cosas. Y el hecho de que nosotros en un momento dado no se las podamos dar, también crea frustración en el animal. Humanizarlo en ese sentido, hacer que duerma con nosotros, o por ejemplo, pensar que el animal piensa y actúa como una persona cuando no lo es. Deberíamos intentar entender que son especies distintas, el perro es distinto del gato, por ejemplo, y evidentemente hay que adaptarnos nosotros a sus necesidades y no al revés.
Hi ha molta gent que té tendència a vegades a dir: acullo un gat perquè un gos a casa no m'hi cap, i el tracto com un gos. Vull dir, és un fenomen que passa amb els gats, no?
Sí,
m'ho invento, ja estic tirant altres espècies, fures o conills, no? Mm-hmm,
sí.
Pensar-se que són gats o gossos.
Efectivamente, nosotros cuando adoptamos un animal, lo compramos, lo adoptamos, lo adquirimos, pensamos que todos los animales son iguales, son animales de casa, pero no, efectivamente, la naturaleza, o sea, hay que tener en cuenta la especie que tenemos en casa. Un perro es un animal gregario, un animal social, un animal que tiende a crear vínculos, relaciones y lazos con la persona, casi independientemente de todas las pautas de comportamiento que nosotros pongamos en marcha. Mientras un gato, es cierto que es cariñoso, apegado y puede tener pautas de conductas sociales parecidas, pero en realidad su naturaleza es muy distinta en cuanto a alimentación, comportamiento y sobre todo en cuanto a selectividad a la hora de aceptar un nuevo miembro en la casa, tanto como si nace un bebé, como si adoptamos otro gato, otro felino, como si tenemos otro animal en la casa. Está mucho más relacionada su conducta al control del territorio, uh-huh, y de los recursos que en ello se encuentran. Entonces hay que tener en cuenta también en la especie, no solo la diferencia entre un animal y un ser humano, efectivamente.
Uh-huh. A vegades algú que ens estigui escoltant pot pensar: oh, el gat dorm al meu llit, no? O a vegades m'hi dirigeixo com si fos una criatura. Entenc que hi ha nivells, no? Com podem detectar que, diguem-ne, que és un problema sever, no? Uh-huh. És a dir, que no passa res si el gat dorm amb tu, o el gos en algun moment te li adreces d'una determinada manera, o el... No?
Perfecto.
És a dir, Com podem veure que és una cosa greu, no?
Efectivamente, el hecho de que nosotros le permitamos al animal hacer determinadas cosas no es malo. Yo siempre a las personas que me lo consultan les digo, bueno, pues si a ti te hace gracia, te gusta compartir un espacio con el animal, quieres que duerma contigo, ningún problema, en realidad, no seré yo quien te impida hacerlo. El hecho es que este comportamiento no provoque o no sea motivo de conflicto, por ejemplo, si tú dejas que el perro suba al sofá o a la cama contigo y hay un problema cuando lo quieras bajar o cuando, por ejemplo, tu pareja o tu hijo quiera subirse al sofá o a la cama, entonces hay que trabajarlo como un problema de conflicto jerárquico, de conflicto de intereses, ¿no? O protección de recurso. Pero en realidad, si a ti te hace ilusión, yo siempre aconsejo utilizar el sentido común. Si esto no crea un problema, si el animal no espera siempre esto y si no se lo damos, no se frustra, podemos hacerlo, uh-huh. Igual que le podemos dar una comida especial si el animal está acostumbrado a ello. El caso es siempre poner unos límites y hacerlo de una manera en la que el animal se sienta cómodo, el propietario también, y esto no cree problemas de convivencia. Por tanto, el hecho de que el animal se suba a la cama o que utilicemos determinada clase de pues, vestimenta, por ejemplo, para abrigar al perrito que es sin pelo o al gato, pues nosotros no lo vemos mal, al contrario, puede ser incluso necesario. Ahora sí, claro, ponerle adornos, demasiadas cosas, el animal no se uh-huh. siente cómodo, o ponerle perfumes que al animal le molestan más que, uh-huh. más que le agradan, ¿no? Esto,
sí, o también en el caso de los cachorros, ¿no? Que también cuesta luego asumir que va a haber una evolución en el animal y se tiende a humanizar también y luego puede provocar más problemas de comportamiento, ¿verdad? Nos lo encontramos bastante esto en cachorros, este tipo de problemas.
El exceso de cuidado, al principio cuando tú adoptas a un animal, efectivamente le dedicas muchísimo tiempo y energías y en un cachorro lo solemos hiperproteger. Entonces nos olvidamos de otras necesidades. Yo tengo algunos clientes, algunas personas que, por ejemplo, renuncian a ir, no se van de casa, le dan muchísimas atenciones y cuando llega el momento de volver a la vida normal, vuelven a salir, vuelven a tener sus ocupaciones y su vida, pues evidentemente esto crea un problema en los animales. O sea, no es solo un problema de convivencia entre propietario y animal, sino también un problema de bienestar, la percepción que el animal tiene de esa sensación, ¿no? De esa situación.
I a part, suposo que la vida també deu canviar molt quan, per exemple, adopten una parella o una persona que està sola i de sobte s'introdueix la canalla, no?, en aquest eix, que potser abans no hi era. I llavors, tot allò que dedicaves a l'animal, no?, perquè l'estaves humanitzant, ara és com, bueno, ara hi ha el nen, no?, l'animal ha sigut com la prova d'assaig, sí. I llavors s'abandona emocionalment l'animal.
De fet, un dels motius també d'abandonament és aquest, és la pèrdua d'interès. Para el animal, sí, sí.
Efectivamente, nosotros encontramos muchos casos en los cuales una familia, una pareja, pues tiene un bebé, tiene un crío y en ese momento el animal pasa en un segundo plano. Por tanto, el hecho de haberle dedicado tantas atenciones al principio y de haberle apegado tanto, pues crea una dependencia en ese animal que cuando se encuentra con un competidor puede mostrar lo que nosotros humanamente llamamos celos, que en realidad, efectivamente, una respuesta de estrés, hasta incluso una respuesta de competitividad, ¿no? Es decir, ha aparecido el bebé y me desplazas o ya no tengo tanta atención o ya no tengo tantos privilegios, tengo que hacer desaparecer el competidor. Entonces es cuando aparecen conflictos y en casa tenemos que solucionar problemas relacionados con la convivencia, con la entrada de un bebé en casa o de otro animal incluso. Esto hay que tener mucho cuidado y hacerlo con mucha delicadeza. Para estos casos lo mejor sería siempre preguntarle al veterinario, a un profesional, a alguien que te pueda asesorar para hacerlo de la manera mejor posible y menos traumática para el animal, para que se sienta aceptado.
Què pot fer un gos o un gat quan es frustra, no?, degut a aquesta situació? Quins són els comportaments que podem detectar?
Vale, bien, esta es una pregunta interesante. Cuando la frustración en una persona, por ejemplo, crea sentimientos diferentes, decepción, irritación, evitación, es decir, la expectativa no cumplida de algo, de un refuerzo, crea en una persona, en un ser humano, frustración. Y esto es exactamente lo que pasa en un perro también. Cuando un animal tiene una expectativa que no se cumple, su manera de canalizar el estrés o la decepción casi siempre es la agresividad. Muchas veces el animal avisa, gruñe, protesta, refunfuña, hay varias expresiones, o evita hacer determinadas cosas, no cumple las órdenes, pero casi siempre tenemos un problema de enfrentamiento. Y es cuando se trata de una falsa agresividad. No es que el animal sea agresivo per se, es simplemente una respuesta, una falta de consistencia que tenemos los propietarios a veces en la manera en la que tratamos los animales. Los animales, para hablar de frustración, tenemos que hablar de sentimientos. ¿Qué es lo que sienten? Los animales muchas veces no sienten las mismas emociones que las personas. Nosotros hablamos de recelo, de venganza. Un animal no experimenta esas sensaciones. El animal que, por ejemplo, se queda solo y tiene una respuesta de estrés debido a la ansiedad, como decíamos al principio, se hace pipí, por ejemplo, fuera de sitio, destroza cosas, no es por venganza, no es porque quiera castigar al propietario que le ha dejado solo. Es una respuesta de estrés debido a un pico de cortisol, de adrenalina, que el animal experimenta cuando se encuentra solo. Nosotros la interpretamos como una respuesta de venganza, pero no lo es. Esas emociones complejas las elaboramos, las tenemos los seres humanos. Los perros, los animales en general, sí que experimentan esa sensación de frustración, rabia, pero no hay premeditación ni hay intencionalidad en esas acciones. Simplemente hay una relación de causa-efecto. El animal se encuentra incómodo, por tanto, canaliza su estrés de una determinada manera, que puede ser destrozando mobiliario de casa, objetos del propietario. Es que justo ha ido a coger mis calcetines o mis bambas. Claro, tienen tu olor, evidentemente, y para el perro es un indicio de que eso es tuyo, ¿no? Y si echa en falta la presencia del ser humano, pues muchas veces dirige su frustración o su ansiedad hacia objetos determinados. Y suele ser así, ¿no? O el pipí, por ejemplo, cuando el animal se queda solo y por reacción de estrés, pues hace un pipí fuera de sitio. Os aseguro que el perro no lo hace por venganza.
Anem a repassar una mica com podem evitar precisament aquesta humanització, no? Què és el que hem de fer per intentar evitar aquests comportaments que són conseqüència de que a vegades nosaltres exercim un determinat comportament cap a l'animal i ell, quan va perdut o no rep aquesta atenció o el que sigui, es frustra, no? ¿Cómo podemos evitar todo esto, esta humanización?
Bien, pues yo siempre recomiendo, cuando pensamos acoger a un animal en casa, informarnos antes sobre la especie que vamos a tener en casa y estudiar un poco las características conductuales, que sería el etograma, el término técnico, o sea, cómo se comporta ese animal y qué necesidades tiene en términos de tiempo, dedicación, actividad, alimentación, pautas, rutinas, etcétera. O sea, informarnos sobre las características de la especie. Una vez elegida la especie, evidentemente, entender qué es lo que necesita. Y dentro de, por ejemplo, las razas diferentes de perros, hay muchas diferencias entre ellas. Por tanto, no es lo mismo un pastor que un perro de caza, que un boxer o un galgo. Es completamente
Son animals distinto. Completament diferents, tot i pertanya, perquè a vegades diem un gos. T'imagines un gos?
Exacte.
La gent s'imagina, jo que sé, un gos labrador, no?, d'aquest.
Exacte.
I llavors, clar, doncs no és el mateix un de gran que un de petit, que un de més musculat, que un...
Exacto, es más que nada la aptitud del perro, que nos tiene que marcar unas guías, ¿no? Hay perros con un perfil energético mucho más bajo, hay perros más activos, hay perros que necesitan más actividad mental que física. Siempre recomendamos que sea más cognitiva que física para que no sea demasiado explosiva la actividad. Pero sobre todo, nosotros intentar adaptarnos al animal antes de pretender que sea el animal quien se adapte a nuestras necesidades, nuestros horarios. Nosotros tendemos a ser, digamos, a ver las cosas desde el punto de vista antropomórfico y antropocéntrico y siempre pensar que nosotros somos el centro, ¿no?, del mundo y que todo lo demás va rodando a nuestro alrededor. Y no debería de ser así. Cuando adoptamos un animal es evidentemente para disfrutar de su compañía y de su presencia, pero debemos saber y analizar exactamente si podemos dedicarle sobre todo el tiempo que ese animal necesita. Y entonces, hecho ya ese análisis, evidentemente, ser empático es lo que también tenemos que evitar. Ser empático significa entender ese animal, cómo se puede sentir, pensando que puede sentir de una manera diferente a la de un ser humano y comportarse de otra manera, sin que esto quiera decir que nos traiciona, que no nos quiera o que sea un mal animal por esta razón. Evidentemente, si hay algún problema, pedir asesoramiento por parte de un profesional, eso siempre está bien, porque siempre puede ayudarte a entender un poquito más cómo poderlo corregir.
Esa es la parte importante, que todo tiene solución, porque a veces nos traen animales y es que no se puede hacer nada, y bueno, pues lo que dices tú, mejor consultar a profesionales para poder revertir estas situaciones, que es, yo creo que no es tan difícil, ¿no, Valentina?
Y darle una oportunidad, darle la oportunidad a ese animal, porque siempre queda la posibilidad de mejorar la relación y el vínculo, siempre en el respeto, evidentemente, de las necesidades de ese animal.
M'imagino que, sobretot, a vegades costa, no?, recórrer al professional. Tothom es dona una mica molt per entès, no?, de és un gos, és un gat, jo me'n puc sortir, no? I a vegades costa deixar-se assessorar, no?
Jo sempre ho dic, que si està malalt, pues vas al veterinari, no? Pues igual, si tens un problema de comportament, pues també has d'acudir un professional, ja sigui un veterinari, un etòleg, un educador, el que sigui. És el mateix.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies a les dues per venir, Anna, Valentina, per explicar-nos tots aquests consells per intentar, doncs, no convertir els animals en persones, són animals, no?, al cap i a la fi, i saber entendre què és el que necessiten, que a vegades poden tenir necessitats similars, però a vegades diferents, no?, i hem de saber entendre'ls i conèixer-los.
Evidentemente, y quererlos lo más posible, porque ellos te devuelven, evidentemente, en medida mucho más grande el afecto que nosotros sabemos darle.
Doncs moltíssimes gràcies a les dues per venir.
Molt bé, gràcies. Adéu, adéu.
Amb la veu de Frank Sinatra i la producció musical de Quincy Jones, nosaltres arribarem a les 12 i ens acomiadem no només del Penedès en Xarxa d'avui, sinó de tota la setmana. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Esperem que us ho hagueu passat la mar de bé escoltant-nos, que us haguem fet companyia, que haguem estat, doncs, al vostre costat fent-vos tota mena de propostes. I ara, a gaudir del cap de setmana, ens retrobem, en aquest cas dilluns. Molt bon cap de setmana i seguiu aquí la programació a les emissores de l'Alt i Baix Penedès. L.A. is my lady, she knows how to care for me. No lady sweeter, you know it the moment you meet her.
Penedès en Xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Love's kept me cool in July.